Al matí, amb Raquel García.
Queixa't, denuncia, explica coses de la ciutat que nosaltres t'escoltem i et donem resposta. Deixa'ns entrar a la teva vida i posa't al dia.
Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com, Ràdio Sabadell. A Twitter, @RadioSabadell. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a secret. Si sou seguidors d'aquest programa, segur que sabeu que quan sona aquesta sintonia, ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten l'alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Què? A punt pel carnaval, a punt pel nostre convidat?
Doncs sí, a punt de coses positives, que ens motivin, no? I que ens facin doncs, tenir l'energia que tots necessitem, no? Per aixecar-nos cada dia i continuar lluitant.
I retrobar-nos amb els nostres oients, que sempre els trobem a faltar, I aquest cop també un altre cop aquí a l'estudi, amb el convidat, que això és... vol dir que anem avançant, eh? Anem
sí,
avançant.
Exacte. A veure, posem-nos en situació, explica'ns, a veure, del nostre proper convidat, que jo crec que ens sorprendrà.
Sí, mira, el nostre convidat, com d'altres, busca la bellesa de l'univers. I jo penso que ho fa, i ens ho explicarà millor, de dues maneres. A través de la matemàtica, que d'alguna manera ja també n'havíem parlat, la matemàtica intenta o vol buscar un ordre de l'univers, i també ho fa a través d'acostar-se a aquest univers a través de la poesia, de la poesia, que podríem dir que és una manera intangible, immaterial, d'acostar-se doncs, al coneixement, no? Amb aquesta lluita o amb aquesta coneixença espiritual, amb aquest recorregut, no? Per tant, jo diria que avui tenim poesia, matemàtica, aprenentatge, mestratge, professor, poeta i matemàtica.
Doncs, fet aquesta presentació, nosaltres ens posem en context, perquè, clar, doncs, ens va visitar el Josep Gerona, també professor, poeta i fundador de Papers de Versàlia, i aquesta va ser la seva recomanació.
Mira, doncs he pensat en una persona que és també d'aquí de Sabadell i que es dedica professionalment al món de les matemàtiques. És professor a la Politècnica a Terrassa.
Sí.
I ell... a banda, si ens coneixem i hem fet també una certa amistat, és per la poesia que escriu.
Ah, caram.
Sembla que les lletres i les ciències no han d'anar plegades, però es veu que ho van molt sovint. En van molt sovint. Doncs això, en Víctor Mañosa.
Víctor Mañosa, doctor en matemàtiques, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i poeta. Bon dia, benvingut al matí.
Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. Estic molt content d'estar aquí.
Em fa molta gràcia, Josep, que els nostres oients no ens poden veure, però el Víctor ha portat, doncs, a més de molts llibres, de molts poemaris, no? També a punts, fins i tot gairebé doncs, una escaleta. La propera vegada ens farà els guions.
Estem encantats. Ha fet aquí un desplegament impressionant.
Això vol dir que doncs, això, no? Et fa il·lusió avui, aquesta entrevista.
Sí, sí que em fa il·lusió. Em fa il·lusió perquè, mira, és la segona vegada que estic aquí i la veritat és que poder... mira, parlar de matemàtiques, poder parlar de la vida, poder parlar de la natura, de la poesia, sempre és una oportunitat i em ve molt de gust, i tant que sí.
I, a més, el que hem dit amb aquesta presentació, que tota aquesta poesia i matemàtica, ell la va escoltant pel cap mentre va caminant pels carrers de Sabadell, d'altres llocs,
Sí.
Però comencem pel començament.
Vinga, Josep.
Doncs va, on vas néixer?
Jo vaig néixer a Sabadell, sí. Mm. I la meva infantesa, però, doncs, va passar a Sant Quirze i a Sabadell, perquè jo vivia a Poble Sec, a un barri de Sant Quirze, que es diu Poble Sec, després vaig viure més cap al centre de Sant Quirze, però estudiava a Sabadell. Per tant, la meva infantesa passa a Sant Quirze i a Sabadell.
Fill únic, germans, germanes...
Soc fill únic i... Sí, soc fill únic.
Això també marca, no?, d'alguna manera.
Sí, marca. Perquè... Sí, Josep, perquè jo vaig ser un nano força solitari. Això és un tret característic i que segurament em condiciona perquè jo tendeixo a ser molt interior. També he de dir que amb el pas dels anys, abans ho dèiem, quan jo et deia, dels 40 als 50 han estat l'època millor de la meva vida, en el sentit que he tingut doncs, la màxima obertura, el màxim nivell de descobriment, i una de les coses que ha propiciat això, per exemple, ha estat el que m'he tornat molt més relacional, ja, doncs, perquè doncs, segurament a través de tenir fills i doncs, m'ha posat en contacte amb altres mons que no eren el meu, per exemple, l'escalada, i per tant doncs, aquest nen interior continua, jo sóc així, és la meva naturalesa, però he descobert que obrint-me als altres també passen coses interessants.
O sigui que desmitifiquem...
Que bonic i que poètic,
i tant,
també.
I tant, desmitifiquem una miqueta això, la famosa crisi dels 40, no?
Vull dir, no.
Pot ser positiva, no? Per això, doncs, per intentar, doncs...
Ara de crisi n'hi pot haver els 10, els 20, els 30, els 40.
Sí.
Com deia el Pau Riba, sempre estic en crisi, no?
Sí.
Sempre. Però, bueno, anem a la infantesa,
Sí, perquè tinc molta curiositat. Com eres de petit? Com t'hem d'imaginar?
Com, exacte.
Jo crec que heu d'imaginar un nen jovial, crec que sí, però també un nen doncs, molt, molt, molt introvertit, en el sentit doncs, que jo jugava bàsicament sol. Heu d'imaginar en un poble sec, que en aquell moment era ben diferent de com és ara, per exemple, on...
Exacte, expliquem-lo de Poble Sec, als oients, això de Sant Quirze, perquè això malauradament també s'ha perdut una miqueta.
Sí, Poble Sec és aquest barri que hi ha al costat del Campo, perquè ens entenguem. No? Però on ara hi ha tots aquests centres comercials, a mig camí, entre la C-58 i l'Al Campo, doncs allò eren camps. Eren camps, per una banda, i descampats, per una altra. És a dir, hi havia camps de conreu, però també hi havia aquesta part descurada de camps que no s'utilitzaven, on hi havia ferralla, on hi havia doncs, elements, i aquest és un paisatge en el que jo vaig créixer. La meva infantesa és agafar la bicicleta i anar per aquests camins plens de ferralla que després apareixeran moltes vegades en els meus poemes. Aquesta ferralla, l'òxid... Bé, era així.
I a quin col·legi? A quin col·le vas anar?
Vaig anar al Narcís de Freixes, que és una escola que ara doncs, ha continuat amb el nom de Teresa Claramunt, es van integrar diverses, que és on han anat, curiosament, els meus fills després, el Teresa Claramunt, i allà on hi havia el Narcís de Freixes i la pista de handball del Gràcia, on jo també vaig jugar, de l'Oar Gràcia, hi havia la pista parroquial del barri de Gràcia.
I des de Poble Sec anaves en catalans, anaves a peu o com anàveu?
Sí, em portava, al matí em portava el meu pare i després per tornar, doncs tornàvem en catalans, sí. Sí, sí. I per això també els trens, són un element constant, aquests trens verds, les granotes que en deien, no?
Exacte.
Les granotes apareixen, bueno, sovint en els meus somnis i els trens apareixen, sí, sí.
Que ara hi havia, recordem, aquella època, fins no fa tant, hi havia segona i tercera.
I tant.
Que el segon era d'aquella que estava de vellut, de color.
De vellut,
exacte. De vellut, és veritat, sí, eh?
Ui,
sempre tots... l'historiador aquí posant la punt, eh?
Però tots tres hi hem anat, eh?
Sí.
Tots tres,
sí.
Que a vegades et colaves, ara que no ens sentin els catalans, et colaves allò, et posaves dret a segona, no?
Perquè... Sí.
I la gent fumava, fins i tot.
Exacte, és que es fumava als llocs, es podia fumar, sí.
I tant que sí.
I records de l'escola, records algun...
Sí, els meus records del Narcís de Freixes són molt bons. He de dir que jo vaig ser un nano feliç a l'escola, ja sé que potser a vegades doncs, no tothom pot explicar-ho d'aquesta manera, però el meu cas jo crec que mentiria si digués el contrari. Jo vaig ser molt feliç, vaig tenir molts amics, els professors... Clar, jo no... Jo... Fixeu-vos que quan els meus fills han començat a anar al Teresa Claramunt, encara quedaven professors del Narcisa, per tant, havien de ser molt joves. Clar, tu els veies grans, però...
Amb actiu.
Clar, tu els veies molt grans.
Professors amb actiu, mestres amb actiu.
Ostres. Però havien de ser forçosament molt joves i la veritat és que jo vaig connectar molt amb ells. Era una escola del CPEC, era una escola on els professors tenien moltes ganes d'explicar les coses i jo m'ho vaig passar molt bé. Va ser una magnífica època.
I ja m'imagino que t'agradava tant les lletres com les ciències, no? Perquè tens sí. aquestes dues vessants.
Sí, jo recordo que quan feia tercer de EGB vaig tenir una malaltia llarga, vaig estar molts mesos a casa, i els meus pares em van comprar llibres de divulgació científica. Eh? I aleshores jo vaig tornar aquell any dient jo vull ser científic. Però al mateix temps he de dir que sempre he tingut una certa sensibilitat per la poesia i per altres elements. Penso que no som un prisma, tenim moltes facetes, o som una muntanya, tenim moltes cares, tenim la cara nord, tenim la cara sud, tenim...
Polièdrics, no?
Polièdrics, efectivament, no?
I a casa els pares tenien alguna inquietud així poètica o matemàtica? Això et ve de la família o et ve...?
Apams, els meus pares eren obrers, m'agrada molt reivindicar aquesta paraula. El Josep Gerona, la setmana passada, sí. va parlar que ell tenia consciència de classe. Jo també la tinc. A mi m'agrada molt doncs, reivindicar que els meus pares són obrers. Però, malgrat tot, jo penso que tant el meu pare com la meva mare doncs, eren lectors, llegien el que podien, evidentment. A casa hi havia llibres, hi havia novel·les del Círculo de Lectores, bàsicament, però hi havia llibres.
Feia temps que no sentia allò del Círculo de Lectores, Important, important.
Segur que va permetre a molta gent accedir a la lectura i a la literatura, evident, segur. I no, matemàtiques no, perquè els meus pares eren doncs això, obrers. El que sí que, per exemple, a través de la meva mare, que en aquells moments, doncs, als anys 70, doncs, va començar a fer ioga, sí que és veritat que em va influir molt per la qüestió de sempre tenir una mirada espiritual sobre les coses. Aquesta mirada l'he conservat i li dec, per exemple, a la meva mare, clarament, així com al meu pare li dec, doncs, per exemple, doncs, sortir, caminar per la muntanya, és a dir, que cadascú m'ha portat. I les matemàtiques, és curiós, perquè, evidentment, doncs, uns obrers no podien, diguéssim, pensar en la recerca matemàtica, d'acord? Però les matemàtiques arribaran per via familiar a través d'un cosí meu, d'un cosí que també, imagina't, és un cosí de Galícia, la part de la meva mare ve de Galícia, és que Galícia juga un paper molt important en la meva vida, als estius a gallecs.
Hombre, a la Finisterrae, no? L'altra banda, no?
L'altra banda, totalment, no? I aquests estius gallecs que passava, doncs, probablement més d'un mes allà a l'aldea de la meva mare, una aldea de Lugo, també en solitari, perquè els meus cosins encara no havien nascut, els cosins, diguéssim, que vivien en aquella casa no havien nascut, però hi ha un cosí, que és l'Alberto Cavada, que era una mica més gran que jo, i quan jo era adolescent, ell estava estudiant matemàtiques. I llavors jo, que estava dubtant, m'agrada l'astronomia, voldria fer física, tal, el vaig veure gaudint tant de les matemàtiques que
et va contagiar,
que
no?
Em va contagiar, sí, sí, sí.
Que bo. I escolta'm, perquè també penso, i en aquella època ja començaves també a escriure poemes, no? Perquè també a l'adolescència és una etapa que jo crec que qui més qui menys, no?, ha sentit aquesta necessitat d'escriure, no?, per una mica com si fos una catarsi, no?
Exacte,
perquè clar, és una època,
sí, sí,
no?, de moltes emocions i de
una
descoberta.
Època hormonal, sí, sí, sí.
Sí, sí. Sí, 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 clar, és a l'adolescència que un comença a escriure els seus primers poemes. No sé si eren uns poemes molt hormonals, de dir que sempre han estat... Aquest és un dels dubtes, sobre la poesia que escric, i és un dubte que encara la mantinc ara, que és, ostres, no serà això molt, molt endins, no serà això molt abstracte, això pot interessar algú? Doncs ja eren així aquells poemes, Evidentment, eren poemes d'adolescència, no ens enganyem, d'acord? Sí.
I a més, ara això que deies, això de la consciència de classe, m'ha fet recordar també l'altre dia amb en Josep, que és clar, segons el Thompson, hi ha consciència i experiència de classe.
Ah.
Clar. O sigui, s'ha de distingir, vull dir que podem conèixer l'experiència, però l'altre és tindre la consciència, no?, que deia el Thompson,
sí.
Segle XIX.
Clar, en el meu cas, l'experiència, claríssimament. Nosaltres, doncs, de fet, la meva mare, per exemple, que treballava a la unitat hermètica, nosaltres allà a Poble Sec jo la veia l'edifici de la unitat hermètica a l'altra banda de l'autopista. Sí, és clar, en tots els conflictes del metall que van passar a finals dels 70, jo tinc un record molt clar, per exemple, d'una vegada que deixem la meva mare al davant de... amb els seus companys al davant de la unitat hermètica i veig una fila de grisos, no? I jo era un nen petit, i aquesta fila de grisos a mi no se m'esborra, no? I llavors la meva mare tenia un grup d'amics, d'amistats, que encara les conserva, algunes persones han desaparegut, dissortadament, que tenien molta consciència i que estaven molt polititzats, que pertanyien a partits en aquell moment de l'òrbita comunista, i aquesta gent, doncs clar, les seves converses jo les escoltava i van tenir una gran influència sobre mi.
Va ser una època de lluites, no? Moltes lluites les van encapçalar la...
L'unitat hermètica, sí.
L'unitat hermètica,
sí,
no?
Sí,
i la comissions,
vaga del metall,
la vaga del metall, sí, etcètera, sí, no? Sí. O sigui, tot un entorn, no? I Galícia, no? Galícia, així, això va marcar.
Absolutament, i encara ho segueix fent. El gallec és una de les meves llengües...
Per això que et vaig sentir un cop recitant en gallec.
Ah, sí?
Clar, això és... D'aquí ve...
Ara em deixa sorprès.
Sí, un poema per YouTube, t'he vist, sembla que era en una emissora de ràdio, que recitaves un poema en gallec.
Doncs escolta, ara que diu de recitar, jo sé que el Víctor volia compartir amb nosaltres un dels seus versos. Et ve de gust?
Sí, i tant.
D'aquí llibre, a veure, perquè clar, tens molts reculls de poemes.
Aquí tenim... Tot de plaquets, aquí
no
sobre.
Sí. Mira, com que no sé exactament si hi haurà l'oportunitat de llegir cap altre, doncs us llegiré un poema, potser l'últim que ha sortit publicat, que ha sortit... Perdona, Josep, volia dir alguna cosa.
No, al contrari.
Sí, no. És un poema que ha sortit publicat al darrer volum que ha editat Papers de Versàlia, que són una gent que són molt importants a la meva vida. Suposo que podrem parlar, perquè seria... important per mi agrair-los moltes coses que han fet. Espero que surti en el proper llibre que està en preparació, i és un poema que parla el volum Plaer Dolor, doncs parla d'aquesta dicotomia. I jo estava intentant fer un poema que parlés dels aspectes més positius, per això també el volia llegir. Però, és clar, no hi ha plaer sense la llavor d'un mínim dolor. Això és així, no? En aquest cas, aquest poema parla de la llum, de la llum que quan caminem pels camins, i és un poema on s'aboca la imatge dels meus fills i de la meva dona, els meus fills són grans, però caminant junts i fonent-se en la llum, en el corpuscle, fonent-se en la llum. I parla també d'aquest goig, d'aquesta escena, que porta implícit també el dolor de saber que és una escena que no perdurarà, i que porta implícit també el dolor de saber que no pots protegir-los, que no pots, que estem a mercè del que passi a la vida. D'acord?
Que bonic, quina presentació. Tinc els tècnics amb una cara... Heu de posar la sintonia, que ara llegirà el Víctor.
Molt bé.
Sovint voldria que ens aturéssim per copsar la mà tendra de l'hora baixa sobre els camps, quan els colors de les terres es fan múltiples, o per veure com es filtren aquests rajos en les nostres estances, pensades per fer fins consumir-nos, quan una mena de treva irradia i ens recorda una forma elevada o interior. Tant és. Tot això és vell, humil i abastable, però sovint seguiu un altre reclam, una vida que en vosaltres sembla més viva i que us impulsa. Sempre em sorprèn la nostra diversa sintonia i em fa dubtar d'allò que anomenem present. Em fa feliç, però, saber que també aleshores la vostra ànima és tocada per altres ens, igualment vells, humils i abastables. El viatge de l'esclerós, la gràcia concedida, no conec un goig comparable. Voldria retenir tots aquests besllums, lliurar-los de la certesa insidiosa que un instant és un instant, de la dissolució que assetja, de la fragilitat de la memòria, de l'agitació trivial, i desaprendre aquest voler punyent de saber-vos a recer i abandonar-me a l'hora benigna que ens ha estat donada mentre us endinseu en la llum, fent-vos-ho amb el corpuscle i la falguera.
D'instant, màgic, fràgil i també ple de llum que ens ha regalat als oients del matí.
Gallina Piel, que deia el...
Gràcies.
Ens hem quedat sense paraules, sí, veus? Sense paraules, últimament, no? Descobrim doncs això també, el poder de les paraules a través dels sentiments i les emocions de la poesia,
Sí, no, és que és una miqueta és això, no? Que tot és... I primer va ser la llum i després va ser la paraula, no? I la paraula articula a vegades la llum, no? Aquesta filosofia, que no necessàriament és religiosa, no? Que és l'espiritualitat, no?
Sí, absolutament.
Perquè ets una persona espiritual, no? Sempre amb la recerca aquesta de la, sí, de l'espiritualitat, no? Perquè, sí. Què entens així per l'espiritualitat?
Jo crec que l'ésser humà, en general, tothom, nosaltres vivim una època en què essencialment, majoritàriament, no, la religió, doncs, la major part de nosaltres no està doncs, tan influït per la religió com altres èpoques, no té res a veure, però la dimensió espiritual és una part de l'ésser humà. I quan ens la neguem, i parlo de mi mateix, en les èpoques en les que això m'ha estat negat o jo mateix m'he negat això, en realitat m'he amputat una part, i recuperar això i adonar-me que és una part de la meva naturalesa, quan es parlaven dels 40 anys, per mi ha estat fonamental. I després te n'adones que l'espiritualitat està a tot arreu. Per exemple, no? En una cosa tan senzilla, i moltes vegades d'una forma inconscient, com ara les matemàtiques. Darrerament vaig escriure un treball on... reflexionava, és un treball que durant molt de temps em va costar molt articular-lo. Fa uns anys, fa 7 anys, em van convidar a fer una xerrada a Girona sobre matemàtiques i bellesa matemàtiques. Això, jo, com sempre, he de dir que jo sempre he estat rodejat de gent que ha estat absolutament generosa amb mi. Jo, absolutament generosa. És el que m'he trobat a la vida, És a dir, tot de gent que m'ha posat les coses en safata perquè jo fes coses que m'ha esperonat, és a dir, si no agraís això, seria bueno, un desagraït, clarament, no? Uh-huh. Una d'aquestes persones és David Jué, que en aquests moments porta la càtedra Lluís Santaló a Girona d'aplicacions de la matemàtica, i que en un cicle on parlava doncs, de matemàtiques i música, matemàtiques i pintura, doncs diu, per què no parles de bellesa matemàtica? I investigant una mica sobre, perquè pels matemàtics, la busca de la bellesa, tu n'has parlat abans.
És que he llegit l'article aquest, que intentes això, no? Explicar això, la relació entre matemàtica, poesia, bellesa, no?
Sí, i espiritualitat,
Exacte. Sí.
Doncs vaig començar a fer aquesta recerca. Els matemàtics, típicament, quan analitzem els nostres resultats, moltes vegades ho parlem en termes d'estètica, no? Un resultat és elegant, un raonament pot ser molt bonic, no? En canvi, altres pot ser, doncs, pot no tenir gens de gràcia perquè no deixa de ser una cosa molt tècnica, no? I aquesta valoració de l'elegància, com s'articula? Això em va anar a fer pensant. També és veritat que en aquells moments en mi confluïen moltes coses. Jo estava molt interessat, per exemple, vaig descobrir el pitagorisme i com el pitagorisme és també una busca espiritual, molt relacionada amb els cultes mistèrics de Grècia, amb la busca d'allò que és transcendent, en l'anar a l'altre món i extreure elements per poder després articular la realitat tal com és. Estava molt interessat en aquell moment, i ho segueixo estant, per la psicologia junguiana, i tot això va confluir en un determinat moment, i una mica el que em vaig adonar és que aquesta
manca aquest buit que deixa la religió. La major part de científics des de la revolució científica cap al segle XIX són profundament religiosos, i la seva tasca és descobrir l'ordre del món, que òbviament donen per descomptat que és un ordre matemàtic, en el sentit de que Déu és un geòmetre i per tant l'obra de Déu és una obra geomètrica i que cal anar descobrint per trobar la bellesa d'aquest món, no? Això desapareix perquè aquesta mateixa recerca ens porta cap a una desacralització de l'univers, però en la busca de la bellesa matemàtica hi ha aquest antic vestigi, aquest residu de buscar aquesta bellesa, aquest ordre, que nosaltres, d'acord, tenim un món que és terrible i és desordenat, tal, però encara queden vestigis d'un ordre i d'una bellesa, i per tant crec que aquesta activitat matemàtica moltes vegades comporta una activitat espiritual inconscient, perquè la major part de matemàtiques dirien que no, que ells són racionalistes i tal. Sí, però quina és la teva motivació per buscar bellesa en aquesta activitat?
Fantàstic, no? Fantàstic. Això és una masterclass,
una reflexió superinteressant, i a més jo penso que és molt encertada i que a més cal una certa espiritualitat, no? Per doncs també empatitzar amb l'altre, per ser més sensibles.
Exacte.
També.
I a finals del segle XIX, començaments del XX, Nietzsche ens mata Déu.
Exacte.
Clar.
Sí,
ens quedem sense
però,
Déu, no?
Però després ens passem la vida buscant-lo per tot arreu.
Exacte.
No?
Jo buscava també el George Harrison, no? També amb el My Sweet Lord, no? També.
Sí, esclar.
No? Tot
els... Fixa't, tota l'espiritualitat dels anys 60 i 70 no deixa de ser una reacció a uns plantejaments excessivament materialistes, que jo també, d'alguna manera, a veure, em costarà trobar la paraula perquè no sigui, que jo també intento, no sé si combatre, no m'agrada la paraula, que jo intento d'alguna manera buscar alternatives, no? Jo penso que la nostra ciència encara té uns... clar, el desenvolupament de com va aparèixer la ciència ens ha portat a una visió mecanicista de l'univers, no? Però aquesta visió mecanicista de l'univers ens fa mal. Ens fa mal perquè si nosaltres seguim pensant que l'univers és una màquina, és un mecanisme, acabarem... És a dir, jo el que al final crec és que el coneixement, el que nosaltres quan fem ciència trobem, és allò que ja està dintre nostre. Si nosaltres busquem un univers mecànic, trobarem un univers mecànic. Si nosaltres busquem un univers viu, trobarem un univers viu. Perdona, Josep, acabo, I per què és important això? Bé, això és important perquè jo crec que la nostra mirada sobre el món ens condicionarà allò que el món ens retorna, i si nosaltres projectem, per exemple, si pensem que això que últimament passa amb la neurociència, si nosaltres projectem una visió mecanicista dels nostres comportaments, acabarem pensant que nosaltres som unes màquines i ens tractarem com a màquines. Si nosaltres pensem que l'univers és un ésser viu, no?, i busquem una visió orgànica del que ens envolta, doncs forçosament la nostra actitud respecte de la nostra manera d'estar en el món haurà de ser diferent.
Segons com siguin els nostres pensaments, serà el món que nosaltres veiem, no?, d'alguna manera.
Fins i tot la física quàntica també intenta anar, no?, per aquest camí.
De fet, una cosa sorprenent és com, si el paradigma mecanicista ha desaparegut de la física fa 120 anys, com és que en la biologia ara el volem adoptar, no? És a dir, és un paradigma que ja ha passat.
Exacte,
no?
Que queda obsolet.
Nosaltres
fem camí.
Sí, hem de fer camí.
Hem d'avançar i fer camí. Escolteu aquest so. Víctor, explica'ns, a veure, aquestes passes caminant pel bosc, no? Sembla? S'escolten ocells,
sí.
Fulles...
Això és. És així. Un dels elements que a mi em fan més goig, em fan estar més en sintonia, és això, és caminar pel camp. En aquest cas, en aquesta gravació, les passes són les meves i les de la meva companya, l'Anna, en aquest cas per les Gavarres, però caminar amb ella per exemple pels camps de Sòria, on acostumem a passar l'estiu, endinsar-nos en una mena de silenci absolut perquè allà no hi ha ningú, és a dir, en una solitud molt extrema i i on tenim l'oportunitat de veure animals que ens surten a l'encontre, ella sempre està... m'ensenya a posar nom als diferents ocells que ens apareixen, a les diferents bèsties, als piocs salvatges... Això em produeix... segurament en aquests moments és el que més m'inspira, perquè em permet al mateix temps estar a fora i estar a dins.
Aquesta dualitat, molt interessant. Caminar
però, no?
Però també hi ha una altra passió que ara volem descobrir. Escolta també doncs, aquest altre so. Digue'ns, perquè és un so molt característic que jo crec que...
Sí. És el so d'una corda passant per un grigri, que és, és un dispositiu que fem servir per assegurar-nos quan s'escala. Jo no sóc escalador, això ho vull dir, escalo, però no em considero escalador perquè escalar és una cosa molt seriosa.
De jove ja escalaves? O?
No, jo escalo des dels 42 anys.
Veus, va ser la revolució, a partir dels 40 va ser la revolució. Jo crec que de tant caminar va veure les muntanyes i va dir, vull anar més enllà.
Ens elevem, no? Ens elevem cap a la...
Sí,
cap a la muntanya, no? Muntanya màgica.
Sí, no va ser tan així. El que va ser que el nostre fill, el fill gran, jo tinc dos fills, l'Albert i la Núria, l'Albert s'enfilava per tot arreu. I allà al meu barri hi ha una escola d'escalada, que és la Fanxa del Bou. I vam dir, escolta, aquest noi, doncs, escolta, a veure, que vagi aquí, ho va provar, i l'Albert, doncs, és escalador. Ell sí que és un escalador. I a partir d'intentar entendre, perquè jo no entenia res, és a dir, què fa aquesta gent arriscant-se, pujant per aquí, no s'entén res. M'hi vaig acostar i per mi ha estat una immensa obertura, perquè m'ha permetre conèixer gent molt diversa. Al final, un acaba estant molt ficat en el seu cercle, doncs jo sempre parlo, no? Doncs els professorets, doncs sempre estem amb professorets i explicant-nos els problemes de professorets, no? Doncs aquí no. Aquí jo escalo amb gent que són fusters, amb gent que són empresaris, amb gent que són obrers, amb gent que són estudiants, amb gent de molt diverses edats. Jo ara, per exemple, estic escalant molt sovint el meu company de cordada, que és un concepte important, fer cordada.
Home,
concepte...
la confiança, no? Clar, màxima, no? Extrema, dir, amb aquella persona, clar.
La teva vida està, i la seva vida, en les teves mans, no? Hi ha un vincle molt profund que es fa. Jo ara escalo amb un nano que no té 30 anys, que es diu, doncs, en Juanlu Duran, o escalo amb una persona de 68, en Nandi Sales, o amb persones de la meva edat, com el Dani Casadesús. És a dir, el vincle que es genera quan un fa cordada és extraordinari. Per mi és molt important. I també després hi ha un coneixement del propi cos, com la gravetat, com a vegades la gravetat, que és la mateixa gravetat que et vol fer caure i que de vegades et fa caure, doncs al mateix temps a vegades t'ajuda, no? I col·loca el teu cos i l'equilibra. Després, el fet de que tu pots estar sempre pensant en tots els mil problemes imaginaris o reals que tens, no? Però quan estàs escalant, això no existeix. I això és el que em va fer entendre per què escalen, no? Perquè és un dels moments en el que un està vivint més intensament. Tu has d'estar en el moment.
De cos present, no? O sigui, totalment allò que ara es diu molt, no? I que la gent practica el mindfulness, doncs, clar, molt pendent del moment, no? Del present, perquè sempre ens passem la vida doncs, pensant en el futur o en el passat.
Bueno, estem
aquí és present.
Exacte.
Radical.
Estem fent cordada amb els oients, no? Estem fent, estem intentant fer això, aquesta cordada...
A través de la màgia també de la ràdio. Víctor, t'hem demanat que triïs també algunes cançons que formen part de la teva banda sonora.
Sí.
Digue'ns una per començar.
Doncs, per exemple, una cançó de Tom Waits, per exemple.
Long time since I drank champagne. The ocean's blue as your eyes. I'm gonna take it with me when I go. Oh, is gone. Now way back when we lived in Coney Island. There ain't no good thing ever dies. I'm gonna take it with me when I go. Far, far away.
Clara, trepitja la veu de Tom Waits, és com... Quin regal, quin regal, quina banda sonora. Explica'ns per què l'has triada.
Bé, Tom Waits forma part d'aquesta música que sempre porto doncs, a sobre, literalment, perquè ara la porto doncs, al telèfon quan camino per Sabadell, quan forma part d'aquesta música, d'aquest repertori que sempre m'acompanya. Clar, la veu de Tom Waits és un microclima en si mateixa, és fantàstica. Aquesta és una cançoneta sentimental, sí, evidentment, però resumeix un element que em fa estar molt atent. Aquesta frase d'aquest I'm gonna take it with me when I go, no? Això serà el que m'emportaré, no? Això és el que m'emportaré. Això és el que m'emportaré. I què ens emportarem?
Doncs, això, doncs, què ens emportarem?
Doncs la coses pregunta. Coses molt senzilles. Ens emportarem una conversa, ens emportarem... bàsicament, doncs, la vegada que em vas agafar la mà, ens emportarem...
els petits plaers de la vida.
Absolutament, no? Coses molt senzilles.
Que jo sempre dic que aquests són els que ens fan la vida feliç, no? No cal buscar tampoc molt més enllà, sinó en aquesta senzillesa, no? Compartir una bona estona, una conversa...
El que deu ser la pera és sentir Tom Waits a Sòria, als camps. No? I ara pensava en això, no? En Machado, en anar buit d'equipatge, en no portar res...
Sí, jo quan camino pels camps de Sòria, que són espectaculars, perquè molta gent quan pensa en Sòria pensa en aquesta part, diguéssim, de les més del nord, de Pinares, que és com més turística. Això és directament als Campos de Gómara, són extensions de cereal absolutament planes. Nosaltres sortim a caminar i jo procuro, en aquests casos, no portar música, perquè el que vull és estar allà i sentir el silenci. El que sí que aquest any m'ha passat, allà hi ha un cel espectacular. Mirar la volta del cel és aclaparadora i al mateix temps una sensació, per mi, molt benigna. No és gens hostil per mi la contemplació d'aquesta immensitat. I aquest any, doncs, sí que és veritat que jo el que faig és estirar-me al terra i veure aquella volta del cel. Sí que ho he fet amb música en alguna ocasió i ha estat una sensació molt, molt, molt agradable. Però quan estic a la natura procuro estar sense música. En el cas de Tom Waits ja es produeix un vincle, perquè fixeu-vos que jo arribo a Tom Waits, els meus pares en un determinat moment se separen i jo doncs tinc 14, 15 anys i descobreixo Tom Waits a través d'un amic, en Jordi Navazo, de l'escola, i a mi m'apassiona, jo escolto un disc que es diu Swords, Fish, Trombones i descobreixo una cosa impressionant, no?
I el cap t'explota, no? De què és això, no?
Això mateix.
Aquesta veu, aquesta
no?
manera també d'expressar, de narrar que té.
Exacte. I aleshores, un dia anant a visitar el meu pare al seu pis, descobreixo que ell també ha descobert en aquell moment a Tom Waits i s'ha comprat uns discos de Tom Waits.
I es connecta.
I això ens connecta, sí. Sí, sí.
Imagina't.
El poder de transformació de la música també, perquè és això com t'aboca, no? Com et fa viatjar, fins i tot com hem fet ara, no? El passat i aquestes
transporta.
Emocions. Hem de continuar viatjant, perquè a més tenim alguna sorpresa. Preparat? Doncs escolta amb atenció i seguim conversant.
A veure.
Hola, Víctor. Volia enviar-te una salutació molt forta i aprofitar per recordar una petita anècdota. En aquests anys de coneixença i d'amistat hem compartit molts recitals, moltes presentacions de llibre, però sempre que ho hem recordat hem cregut que segurament un dels moments que ens ho hem passat millor i que ha sigut una de les millors lectures va ser a Palamós, en un recital organitzat pel poeta palamosí Raimon Gil, on ens va convidar nosaltres dos, juntament amb el Toni Quero i la Sònia Moll. Perquè, a més, després doncs, vam poder gaudir del bon menjar de Palamós i va ser una jornada molt, molt maca. I res més, enviar-te una forta abraçada i desitjar-te doncs, que ara el programa vagi molt bé.
Qui és?
Ai, en David Madueño.
Home, l'encertada, evidentment.
Sí, esclar. En David, mira, ostres, gràcies, David. Sí, una de les coses que m'ha portat doncs, a escriure poesia, jo segurament no escriuria poesia si no fos perquè la gent de Papers de Versàlia, jo no formo part d'aquest grup, molta gent s'ho pensa, però no, doncs la gent de Papers de Versàlia, en Josep Maria Ripoll, l'Esteve, en Josep Gerona, en Marcel Ayats, que ja no el tenim, i en Quilo, doncs m'han esperonat i sempre han confiat en mi amb una generositat extrema. Però una de les coses que participar en Papers de Versàlia m'ha donat és el fet de poder conèixer altra gent, i entre ells en David Madueño i en Toni Quero, per exemple, que són uns companys que jo admiro, no només pel que escriuen, sinó per la seva actitud de rigor, per la seva humilitat de cara a la feina i per la seva amistat, òbviament, no? Ens veiem sovint, els hi tinc un afecte, una estimació, afecte que de... Jo crec que el que sento pel David, pel Toni Quero, és gran afecte i evoca una trobada que vam fer a Palamós amb una altra persona, amb un altre poeta, que és el que ens va convidar, en Raimon Gil, un poeta magnífic i absolutament desconegut, i amb la Sònia Moll, que jo crec que la coneix tothom, diguéssim, perquè els seus poemaris arriben a molta gent i arriben justament perquè toquen la fibra adequada, evidentment.
Doncs nosaltres ara també et volem tocar la fibra. Escolta el Toni Quero, també novel·lista, editor, poeta i amic íntim.
Hola, Víctor. Hola, Josep i Raquel i amics de Ràdio Sabadell, com esteu? És un plaer poder compartir aquest matí amb vosaltres per saludar un bon amic i gran poeta com és en Víctor Mañosa. Estic segur que deu haver dit molt de la seva conversa i que, a hores d'ara, ja us haureu adonat un dels trets característics de la seva personalitat, que és del que us volia parlar, i que és l'enorme passió amb què afronta la vida. Perquè si hagués de definir el Víctor amb una sola paraula, ho faríem aquesta: passió. Ell és un home apassionat per la literatura, per la conversa, per les matemàtiques, per la filosofia, per l'astronomia, apassionat en definitiva per qualsevol camp del saber que us pugueu imaginar. Jo, que he tingut la fortuna de gaudir la seva conversa al llarg dels anys, no hi ha hagut un sol dia que no m'hagi encomanat les ganes de voler saber-ne més de qualsevol dels temes de les nostres tertúlies. Perquè, amics, heu de saber que cada cert temps ens reunim tres poetes sabadellencs, el Víctor Mañosa, el David Madueño i jo mateix, amb l'excusa de parlar de poesia, gairebé no parlar-ne i xerrar de qualsevol altre tema. De fet, mireu si fa anys que ens reunim, que com a bons poetes, com us podeu imaginar, vam començar bevent només absenta o whisky de Malta, i ara que l'edat ja no ens perdona, doncs, només consumim cervesa sense alcohol o cafè amb llet de soja. Tot i així, el canvi no està mala cosa, perquè hem descobert que les nostres converses són igual d'apassionants i que, a més, ara ja no ens fa mal al cap quan anem a dormir. En fi, si m'ho permeteu, m'agradaria deixar-li una pregunta al Víctor, que m'encuriosseix. Víctor, més enllà de la poesia o dels teus treballs acadèmics, no has tingut mai la temptació d'afrontar altres vessants literaris com la novel·la, el dietari o l'assaig? Perquè penso i estic segur que no sóc l'únic que tindries moltes coses a dir. Bé, amics, us deixo perquè continueu gaudint de la seva conversa i, Víctor, a veure si ens retrobem ben aviat tots tres. Una abraçada ben forta. Adéu.
Us he imaginat, perfectament, i l'evolució, de joves prenent absenta,
amb el whisky, filosofant, tota la cosa.
I ara,
amb el cafetó,
exacte, o amb la cervesa.
O amb la cervesa, sense alcohol.
Sense mal de cap, que això sense també alcohol. És important, no? Que quan s'arriba una edat, les ressaques són molt...
potents. Diferents.
A veure, molt agraït al Toni. És cert. En David i en Toni ens reunim per parlar de poesia i sóc jo el que aprenc, eh? És a dir, normalment són el David i el Toni els que em fan aprendre, perquè realment són un pou de ciència i perquè són uns lectors que tenen una profunditat de gran profunditat, i quan t'expliquen un text o quan parlen de poesia realment et fan entendre coses que tu ni havies rascat, les coses com siguin. Són uns grans amics i els agraeixo molt aquestes paraules. I respecte de la pregunta d'en Toni,
això, exacte, que volem aviam, la resposta
quan una novel·la, aviam, quan no, una novel·la, un assaig,
novel·la, no hi haurà mai una novel·la. Crec que és un altre gènere que requereix una arquitectura i un coneixement que jo no tinc. Assaig. El problema de l'assaig, sí, tindria moltes ganes de fer algun assaig sobre algun dels aspectes que m'interessen, sobretot, doncs sobre filosofia de la consciència, sobre el panpsiquisme, jo m'adhereixo a aquest pensament.
Jo és que m'he quedat ja en filosofia de la consciència, sí. Saps? Vaig intentant retenir.
Sí. Hem de fer una secció nova
amb el Víctor,
de filosofia, matemàtica, poesia, o sigui, una secció que es digui bellesa, bellesa.
Sí, però ho veig difícil per una qüestió. Fixeu-vos que el que em passa quan intento escriure els meus pensaments és que balbotejo. Sempre estic... és a dir, perquè no en sé. I una de les coses que vaig decidir és que fusionaria els dos quaderns. Els quaderns aquests on faig els meus balbotejos filosòfics i el quadern de la filosofia, de poesia, és un. Tinc un quadern on van aquestes dues coses i crec que els balbotejos que faig quan intento escriure el meu pensament s'acaben passant a balbotejar també quan escric poesia, així que no sé si és un bon negoci.
No, jo crec que sí, perquè ets bon comunicador, i la veritat és que...
I confirmem això que deia, apassionat, estem aquí encandilats.
Apassionat del saber, o sigui, ja tenim el titular. Escolta, Víctor, i clar, jo penso... Ara, doncs, quan parlàvem, no?, de tot el teu recorregut, totes aquestes passions, vocacions, quan se'n va l'alegria de viure, que tots tenim moments complicats, difícils, on la trobes?
Jo la trobo en els altres, la trobo en la conversa, justament. I quan l'alegria de viure, doncs, ha marxat o he rebut algun cop, doncs aquests altres a vegades els he trobat compartint una corda, anant amb algú i refent aquest vincle i adonant-me que encara podia compartir aquesta corda, que encara podia compartir aquesta conversa. Sí, sí, sí.
Fent cordada, no?
Fent també cordada, podria ser... amb els altres. És que és una imatge.
El titular.
És que és una imatge.
Fent cordada, també. Sí, sí, important. Bueno, hem parlat tampoc, no ens ha donat quasi temps de parlar també de la teva tasca com a professor de matemàtiques, no? A la UPC, sí. També.
Clar, perquè això també és important, no? Com despertar, no? Doncs aquestes vocacions, aquestes passions, no? Com alimentar la curiositat innata que tenen els alumnes i que a vegades es va perdent, no?
Sí. Com veuen la matemàtica els alumnes?
Esclar, jo faig matemàtiques per gent per nois i noies que estudien enginyeria i segurament no és la seva primera prioritat. Però justament per això, a mi em sembla... Jo m'ho passo molt bé ha estat una font d'aprenentatge explicar matemàtiques per futurs enginyers i enginyeres per una qüestió, i és que... perquè m'ha fet repensar les matemàtiques des del punt de vista del seu significat. Sí. Què signifiquen? És a dir, què signifiquen aquests objectes que estem intentant estudiar, no?
I què signifiquen?
Bé, depèn de l'objecte. Quan estem intentant modelitzar un fenomen amb una equació diferencial, doncs que entenguin que això és una representació, que no és la realitat, que estem representant la realitat, i que aquesta representació també està carregada dels nostres anhels sobre la realitat, no? Quan, per exemple, descrivim com interactuen dues espècies i ho descrivim mitjançant un model matemàtic que accentua els elements de competitivitat, és que nosaltres volem veure la competitivitat i això transmet la nostra visió del món convertida en un model matemàtic. Si accentuem els elements de cooperació, trobarem que el món és també cooperatiu, no? Per tant, fixeu-vos com les matemàtiques moltes vegades incorporen fins i tot ideologia, no? I fer-los adonar d'això em sembla important.
I tant, posar l'accent en això. Se'ns va acabant el temps i ens has de recomanar algú.
Quins recomanes?
Perquè vingui a compartir la seva alegria.
Doncs jo voldria recomanar que si podeu convidar en José Moreno. En José Moreno és un pintor, és professor, ha estat durant molt de temps professor de l'Institut Vallès, i és una de les persones molt jove en aquell moment, del cercle de la meva mare. Havia treballat a la Unitat Hermètica i, doncs, això, és un jove que treballa a la Unitat Hermètica, estudia Belles Arts, i per mi és un referent, perquè, doncs, la seva actitud de rigor quan treballa, per mi és... i la seva resiliència i la seva capacitat de seguir treballant, segurament amb un molt poc reconeixement, doncs per mi és magistral.
Doncs el buscarem perquè fantàstic, segur fantàstic. Que ens sorprendrà com tota la gent que passa per l'alegria de viure, perquè tothom, jo sempre ho dic, som únics i hauríem de tenir en compte això, que cada vida és excepcional i també inspiradora.
Cada persona té aquest món, no? Aquest món, aquesta alegria, no?
I també la seva pròpia banda sonora. I, Víctor, ens acomiadem d'aquesta entrevista amb la teva última prescripció. Va, quina és i per què l'has triada?
Sí.
És una fuga de Shostakovich. I l'he escollit per dos elements. El primer és perquè forma part... Jo no me les vull donar de gran coneixedor de Shostakovich, però les fugues m'agraden molt, els preludis i fugues m'agraden molt, i hi ha dos elements. Aquest preludi el vaig escoltar per primera vegada en una escena mítica de la pel·lícula Smoke, que és l'escena en què Ogie Brendt li ensenya una sèrie d'àlbum de fotos que són el seu estanc, la foto cada dia a les 8 del matí. I llavors el personatge de l'escriptor diu, però són totes iguals. I l'altre li diu, no són totes iguals, no són totes iguals. I li diu, escolta, tu no t'adonaràs d'això si no ho passes a poc. I li diu això, li diu, slow down, man, slow down.
Per això és important on posem l'accent i també aturar-nos, no?
Sí.
Quan anem fent doncs, aquest camí, no?, per veure i ser conscients de les diferències i el que trobem, no?, també.
Estava pensant que ha sigut una conversa com si estiguéssim amb aquest estanc, amb l'àlbum, no?, que hem anat passant, amb tots els llibres que té aquí, les plaquets... Bueno, emoció, no?, emoció de sentir aquesta...
Aquesta última recomanació del Víctor per als nostres oients. Un plaer. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer.
Al matí amb Raquel García.